Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 25 de maig del 2024. Avui començarem l'informatiu amb una bona notícia, i és que, després de gairebé 9 mesos, la Vilella Baixa ja torna a tindre aigua apta per al consum de boca. Fa uns mesos, l'estiu passat, us explicàvem que el municipi s'havia quedat sense aigua per beure i cuinar, degut a la sequera, el que havia fet que l'aigua que arribava al poble no fos apta per al consum humà. Durant tots aquests mesos, el municipi s'ha hagut d'abastir amb garrafes fins que finalment s'ha trobat una solució. Celebrem que la Vilella ja torni a tindre aigua, però també cal que reivindiquem que aquestes situacions no s'haurien de produir. Les administracions haurien de ser més àgils per resoldre aquests problemes. No pot ser que un municipi estigui gairebé un any sense aigua potable, tot i que hi ha municipis catalans que porten més i tot. Bé, amb tot, que la Vilella torni a tindre aigua és motiu d'alegria i en parlarem avui amb la seva alcaldessa, la Marta Camp. En un informatiu on també us explicarem que aquesta setmana el Consell Comarcal del Priorat ha presentat la Carta del Paisatge a Brussel·les en el marc de les jornades que organitzava el Pacte Rural Europeu i on repassarem també les dades de les exportacions al Camp de Tarragona durant el 2023. En un cap de setmana on l'agenda és plena d'activitats. Sense anar més lluny, el Parc Natural de Montsant commemora avui el Dia Europeu dels Parcs. Marçà celebra la 19a edició de la Fira d'Artesania i Bells Oficis i Ulldemolins acull demà la primera cursa de la dona del Priorat. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Els habitants de la Vilella Baixa ja poden tornar a consumir aigua de l'aixeta per a beure i cuinar. Després que a finals d'agost de l'any passat l'Ajuntament es veiés obligat a prohibir el consum degut a que la qualitat de l'aigua no era l'òptima, finalment el municipi ha pogut recuperar aquest servei gràcies a l'aigua que arriba de l'Ebre a través del canal Garrigues Sud. L'alcaldessa de la Vilella Baixa, Marta Camp, celebra que finalment s'hagi acabat aquest periple.
És una notícia molt esperada, i més tenint en compte que a finals del mes de febrer, una petició de l'ACA, i gràcies a la gestió de l'ACA de fer una analítica de l'aigua que ve de l'Ebro, doncs ens va sortir que era potable. Tot i així, des d'aleshores, des de finals de febrer, doncs hem estat esperant que Salut Pública ens doni l'autorització, que emeti l'informe favorable que finalment va arribar dimecres, doncs que podíem distribuir aquesta aigua com aigua potable, com aigua apta per al consum humà.
La Vilella Baixa es va quedar sense aigua la primavera passada degut a que es va secar el pou del poble. Des de llavors, el municipi s'abastia amb l'aigua del pantà de Margalef que utilitza la comunitat de regants del riu Montsant. La sequera i el baix nivell de l'embassament, però, va suposar que la qualitat de l'aigua no fos l'adequada per al consum humà. I des de llavors i fins aquest passat dijous, el municipi s'ha abastit amb garrafes, la qual cosa ha suposat una despesa del 3,3% del pressupost municipal d'un any.
Va ser aleshores a partir de finals d'agost quan vam començar a repartir aigua amb garrafes. Vam continuar tenint aigua a l'aixeta, òbviament procedent de Margalef, però no era potable. O sigui, vam començar la distribució d'aigua potable a finals del mes d'agost de l'any passat i fins ara, cosa que ens ha representat un 3,3% del nostre pressupost anual. Teníem una despesa d'uns 1.300 euros mensuals.
Malgrat recuperar el subministrament, l'Ajuntament de la Vilella Baixa segueix buscant una solució més definitiva per tal que el poble no es torni a quedar sense aigua.
Ja hem reprès converses amb Acció Climàtica i amb ACA, i nosaltres seguim buscant una solució que, bé, si ara mateix no es pot dir mai que serà definitiva degut a l'actual situació climàtica, però sí que busquem altres solucions que no ens facin dependre de la xarxa de la comunitat de regants.
Malgrat tot, l'alcaldessa es mostra molt contenta pels veïns i veïnes de la Vilella Baixa.
Home, evidentment, Evidentment, tenir la tranquil·litat de que l'aigua que surt per l'aixeta doncs, la pots utilitzar per cuinar, la pots utilitzar pel que faci falta i per veure si així ens desitja.
El president del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez, ha participat aquesta setmana a Brussel·les en els seminaris d'acció política sobre com apropar a la ciutadania el Pacte Rural Europeu, que impulsa la Comissió Europea. En el marc d'aquestes jornades es va presentar l'experiència de la Carta del Paisatge del Priorat. Tal com explica el president de l'ENS comarcal, la bona feina feta en els darrers anys al Priorat és un exemple per a altres regions europees.
La Carta del Paisatge, que està en vigor des de 2012, és a dir, ja fa més de 10 anys que treballa, va ser aquest instrument que permet determinar quins són els objectius que volem treballar com a territori per conservar el nostre paisatge, un paisatge entès en un sentit molt ampli, no només des del punt de vista estètic o natural, sinó també des del punt de vista social i econòmic.
En aquest sentit, Méndez afirma que la Carta del Paisatge és la llavor que ha portat la comarca a presentar candidatura per ser declarada Patrimoni Mundial de la UNESCO i que l'ha convertit en un referent.
Tot aquest procés que va iniciar la Carta del Paisatge, tot el moviment comarcal contra la implantació de les eòliques a l'àrea de Montsant, va ser l'espurna, precisament, per acabar desenvolupant un model propi de gestió del territori, que és la que s'ha presentat al dossier de candidatura. No? És a dir, que és veritat que la Carta del Paisatge és allò que encén, precisament, tot aquest moviment comarcal que avui dia, com hem demostrat i hem pogut comprovar a Brussel·les, és un referent europeu.
El Pacte Rural Europeu és una iniciativa que treballa per fer front als reptes i oportunitats per al desenvolupament rural a nivell de tota la Unió Europea.
El Pacte Rural Europeu és una iniciativa que ve de la Comissió Europea precisament per desenvolupar mecanismes de garantia, mecanismes de treball que incideixin directament en el desenvolupament rural. Vindria a ser un símil a la feina que s'està fent a nivell de Catalunya amb l'agenda rural, no? És a dir, establir els reptes i les accions concretes per fer front a aquests reptes que s'estan vivint des de les ruralitats actualment, no? Reptes com pot ser la connectivitat, la mobilitat, l'accés a l'habitatge, les sobiranies energètiques i alimentàries, i també amb una incidència sobre el model de governança, que és aquí on realment el Priorat, amb tota la feina que s'està fent els darrers 20 anys, doncs és un clar exemple, no? De com aterrar aquestes iniciatives en un model participatiu i de governança entre agents públics i privats.
Així doncs, durant les jornades també es van posar exemples d'altres regions rurals europees.
Vam estar conjuntament presentant amb la Vall de Loire a França i també una iniciativa italiana en una àrea de muntanya dels Apenins, que compartim precisament aquests models de participació público-privada dels agents, no? I també aquests models que a Europa diuen bottom-up, no? Models que neixen des de la societat civil i que van en amunt impregnant a les administracions públiques a tots els nivells.
La participació del Priorat en aquestes jornades europees s'ha dut a terme de la mà de l'Observatori del Paisatge de Catalunya i de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya. Les exportacions de la demarcació de Tarragona han crescut un 56% durant l'última dècada fins a assolir els 11.000 milions d'euros l'any 2023, la xifra més alta de la sèrie històrica i de rècord per 12è any consecutiu. Així ho va anunciar el secretari d'Empresa i Competitivitat i conseller delegat d'Acció, Albert Castellanos. Durant la seva intervenció, Castellanos va explicar que aquest creixement s'ha recolzat sobre les vendes a l'exterior de sectors com la química, l'alimentació i begudes o els productes informàtics i electrònics. El secretari d'Empresa i Competitivitat també va anunciar que en els darrers 10 anys les empreses exportadores regulars de la demarcació, és a dir, les que han exportat durant els darrers 4 anys de forma consecutiva, també han crescut un 29% i se situen en 1.123, la xifra més alta de la història. D'altra banda, Castellanos va remarcar el fet que comarques com el Baix Camp o el Priorat compten amb un accelerador, els fons de transició nuclear, que nodreixen part de les línies d'ajut d'acció i que han de servir per generar actuacions de desenvolupament econòmic i transició energètica al territori. El 24 de maig, és a dir, ahir divendres, se celebra el Dia Europeu dels Parcs Naturals. Sota el lema Vota per la Natura, en referència a que el proper mes de juny hi ha les eleccions al Parlament Europeu, diversos parcs naturals catalans s'han sumat a la iniciativa i han organitzat diverses activitats. Concretament, el Parc Natural de Montsant organitza avui al matí un taller que porta per títol Fotografia la geologia. Es tracta d'un taller de fotografia de camp en què s'hi aprendran les tècniques principals per fotografiar els valors geològics des dels paisatges geològics fins als detalls més petits. L'activitat estarà guiada pel fotògraf expert Ferran Aguilar. També avui dissabte té lloc la 19a edició de la Fira d'Artesania i Bells Oficis de Marçà. Al llarg de tot el dia es podrà gaudir de les diverses parades d'artesans i de la demostració d'oficis antics, així com també dels diversos cercaviles i espectacles amb la xaranga Bufacanyes de Castellvell del Camp i l'espectacle Les Enfants. També es podran visitar diverses exposicions al llarg del dia. I Ulldemolins acull aquest diumenge la primera cursa de la Dona del Priorat. A partir de 11:15 arrencaran tot un seguit d'activitats i la cursa caminada de 6 quilòmetres que transcorrerà pels camins i senders del voltant del poble. Marta Barrull és la portaveu de l'entitat organitzadora, l'associació excursionista Montsant.
És cursa i també és caminada. Llavors la poden fer des de nenes més petites. La idea és que sigui familiar i que ens puguem trobar doncs, dones de tant nenes petites, mares, àvies, no? Que pugui ser això, una trobada familiar i es pot fer això, com t'he dit, corrent i caminant. Llavors és de 6 quilòmetres i és molt planeta, llavors va pel voltant dels pobles, la idea és que hi hagin bones vistes, llavors hem buscat una ruta que és al voltant del poble d'Ulldemolins, se surt des de dins del poble i llavors va cap al riuet i tens bastanta estona, tens vistes al Montsant o al poble.
És la primera vegada que s'organitza una cursa exclusiva per a dones a la comarca. Barrull explica que també a comarques com la nostra cal que s'organitzin actes d'aquest tipus, que a més, en aquest cas, té un component benèfic.
Fa un parell d'anys vam dir que al Priorat no s'havia fet mai una cursa d'aquestes de la dona, una cursa destinada exclusivament a la dona i que, bueno, que dona valor a la dona, al seu empoderament, i a part que a part fos benèfica, en aquest cas és una cursa que la fem benèfica i donem tots el que són els beneficis, els donem a la Lliga contra el Càncer de les comarques d'aquí de Tarragona i Terres de l'Ebre. I llavors una mica ens vam animar per aquesta part, no? Perquè no hi havia hagut mai una cursa d'aquí al Priorat i llavors també volíem fer una mica de sinergies amb totes els pobles d'aquí al Priorat, perquè nosaltres estem molt al nord, hi ha com poca connexió, no? amb els pobles de més al voltant de Falset i llavors doncs, volíem fer una mica de connexió i trobar-nos doncs, per això, per un fet solidari.
Ja es pot afirmar que la jornada serà un èxit, ja que s'han superat totes les expectatives en les inscripcions. En tot, encara hi ha alguna plaça disponible.
No ens esperàvem que hi hagués tanta gent allò interessada en apuntar-se i llavors vam ficar un límit de 250, però com... Bueno, no hi arribarem mai, no? No esperàvem arribar-hi. I bueno, i ara ja fa dies que l'hem... Bueno, que hem arribat al límit i hi ha molta gent que ens està escrivint per poder vindre també de més a més, no? Llavors, jo crec que pràcticament arribarem o podem arribar a les 300 persones.
A banda, al llarg de tota la jornada també s'han organitzat altres activitats, com ara una actuació de la batucada Batset de Falset, una sessió de Zumba i una fideuà popular. Vist la bona acollida que ha tingut l'activitat, des de l'Associació Excursionista Montsant creuen que l'any vinent hi haurà una segona edició.
La idea és continuar-ho, sí. Sí. Porta, és molta feina i ha sigut com una bogeria, perquè quan vam, al principi, quan vam pensar en la cursa, bueno, vam pensar, pim-pam, no? Serà una feina fàcil. I realment ha sigut una bogeria i segur que ens hem deixat moltes coses, però sí, la idea és continuar-la.
Tot seguit, els esports. Els esports. el Falset Esportiu posa el punt final a la Lliga amb un meritori segon lloc i 59 punts. Els falsetans van sumar els darrers 3 punts després d'imposar-se per 2-3 al Constantí en un partit en què s'ho jugaven tot. Tot i començar perdent, els falsetans no es van arronsar i es van acabar imposant gràcies als gols de Mayol Caballero, Said i Hassan Bouaka. Així doncs, el Falset acaba la Lliga en segon lloc i està per veure si finalment acabarà aconseguint l'ascens a segona catalana, ja que, segons sembla, el campió, el Bonavista, renunciarà a pujar de categoria. A quarta catalana, el Porrera acaba la temporada amb una derrota per 2-3 davant del Vilaseca B. Els porrerans perdien 0-3, tot i que en el segon temps van estar a punt de remuntar el partit gràcies als gols de Malan Camasso i Aleix Amunique. Malgrat la derrota, el Porrera manté la posició a la classificació i acaba la temporada 12è amb 24 punts. En futbol sala, el Priorat Nord va donar un cop d'efecte en el primer partit del play-off d'ascens a Divisió d'Honor. Els de Cornudella van golejar el Tortosa per 5-1 i es posen per davant en l'eliminatòria. Aquest cap de setmana, els del nord de la comarca disputen el segon partit del play-off dissabte a les 8 al pavelló municipal de Remolins, a Tortosa. En futbol sala femení, l'Alforja Priorat Nord va guanyar el Mediterrani Elisabet per 2-0. Les noies es van imposar gràcies a les dianes d'Ariadna Vázquez al 19 i Itziar García al 39. D'aquesta manera, les del nord del Priorat i el Baix Camp se situen segones empatades amb l'Amposta Futbol Sala, líder, i l'Experience Amposta. En la darrera jornada d'aquesta segona fase de la Lliga de Segona Divisió Femenina, les noies s'enfrontaran al Vila-rodona demà a les 6 de la tarda. Finalment, recordar que aquest cap de setmana els Guiamets Futbol Sala disputa la semifinal de la Copa Tarragona. L'equip prioratí, que és l'únic de la seva categoria que ha arribat fins a aquesta fase de la competició, s'enfrontarà al Vila-rodona avui a les 6 al pavelló municipal de l'Hospitalet de l'Infant. I ara el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que després de les pluges del diumenge, que avui no han estat massa generoses, la setmana ha estat bastant tranquil·la, amb alguna nebulositat d'evolució, també algun petit brot de tempesta de curta durada i sense pràcticament poca precipitació. Aquest cap de setmana es presenta amb estabilitat completa. Avui dissabte, situació molt agradable, amb temperatures de tendència a pujar, i una pujada encara no tant a més demà, amb valors que s'acostaran als 30 graus aquí a la nostra comarca. No s'esperen gaires incidències importants, ambient tranquil amb molt poca nebulositat, sol també bastant fort, i pel dilluns s'espera una baixada a les temperatures. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1853, hi havia inundacions al Baix Llobregat i també es desbordava el riu Besòs.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.